Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'un seminari que es farà durant els propers 4 dijous del mes de febrer, els dijous a les tardes, impulsats per Cristianisme i Justícia, un seminari que té per títol Cultura de la cura i vulnerabilitat humana. És un seminari que vol aprofundir en la fragilitat, el perdó, la protecció de la discapacitat i també la cura de l'altre, posant sobretot la vulnerabilitat humana com a eix central de la reflexió humanista actual. És un curs que està impartit per diversos professors de l'Institut Emmanuel Mounier a Catalunya. Avui ens acompanya el seu president, en Joan Lluís Pérez Francesc. Amb ell parlarem d'aquest seminari Cultura de la cura i vulnerabilitat humana. Us recordo que estem el primer diumenge de mes, per tant, ens toca marxar fins a Roma per conèixer les últimes notícies del Vaticà i del Papa Lleó de la mà de Fernando Cordero a través de la seva secció mensual. I, com sempre, tancarem el Paraules amb un nou comentari, una nova anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Joan Lluís, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili, moltes gràcies per la receptivitat.
Avui ens acompanyes per parlar d'aquest seminari que té per títol Cultura de la cura i vulnerabilitat humana. És un seminari per aprofundir en la fragilitat, el perdó, la protecció de la discapacitat i la cura de l'altre. I sobretot això, posant en relleu la vulnerabilitat humana. Una vulnerabilitat humana que és molt i es fa molt evident, Joan Lluís, en la societat actual, oi?
Jo crec que sí, que és un, com es diu ara, un paradigma, un punt de partida d'una manera d'entendre la vida que lliga molt, evidentment, amb el pensament cristià i amb la fonamentació de la vida, doncs, amb l'estimació, amb l'amor, amb la caritat, no? I davant dels discursos d'odi o de la indiferència, és una altra manera d'entendre el que hem de fer com a persones en aquest món, no? I aquí el que es diu és que el que hem de fer és tenir cura, cura de l'altre i especialment, no?, d'aquells que són vulnerables, perquè també és veritat que, penso jo, que la vulnerabilitat ens pot afectar a tots en qualsevol moment de la vida, no? Tots podem ser vulnerables i perquè tots som fràgils, vull dir, és la nostra condició humana. Per tant, és la cosa més normal i natural intentar ajudar-se, no?, perquè forma part de la pròpia naturalesa humana. I aquesta és la lògica d'aquest seminari.
Doncs parlem de qüestions pràctiques. És un seminari que es farà durant 4 sessions al mes de febrer. De fet, avui estem a diumenge, dia 1. Per tant, el proper dia 5 és la primera sessió. El 5, el 12, el 19 i el 26 de febrer, a partir de les 7 de la tarda fins a 9:15 del vespre. Crec que és a Cristianisme i Justícia.
A Cristianisme i Justícia, efectivament, a les 7 de la tarda, els dijous que has dit.
En aquest cas, i el més important, i per això avui ens acompanyes, és que el professorat sou membres de l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, oi?
Exacte. Ja fa uns quants anys que col·laborem des de l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya amb Cristianisme i Justícia, organitzant un seminari. I el d'aquest any, doncs, és això, la cultura de la cura i la vulnerabilitat humana, efectivament.
Doncs parlem del programa també una mica. La primera sessió, que té per títol La vulnerabilitat i l'atenció al proïsme, la fragilitat compartida, en aquest cas, amb José Luis Vázquez Borau i amb tu mateix, oi?
Exacte. Sí, aquí doncs, fem una presentació del tema des d'una perspectiva complementària. Vázquez Borau parlarà d'aspectes concrets i jo d'una reflexió més, per dir-ho així, filosòfica, general, no? I partint d'aquest concepte de la fragilitat, no? Entenent que el ser humà és fràgil, com dèiem abans, doncs, per la seva condició natural, i que la vulnerabilitat és aquell trencament, aquella trencadissa, per millor dit, que es produeix en algun moment, doncs, precisament perquè aquesta fragilitat doncs, es fa més evident i que necessita, per tant, una ajuda específica, no? I per això és l'atenció al proïsme, no? Que no deixa de ser tot plegat, com és fàcilment comprensible, l'aplicació d'elements essencials del missatge cristià, no? I bé, aquesta és una mica la idea del, com a punt de partida, no?
Després ja...
La idea de la cura és això, atendre l'altre fent real la caritat cristiana, d'alguna manera, no? La nostra terminologia.
Després, la segona que parlareu, es parlarà del personalisme dialògic com a fonament d'una societat del perdó, amb Tura Pedemonte i amb l'Albert Llorca, oi?
Exacte. Aquí el que es vol parlar és de la idea del diàleg, és una altra perspectiva, no?, de la cura, no? Atendre l'altre, és aquella idea de la mirada atenta de l'altre, de la proximitat, la idea del perdó en les societats complexes i actualment és un tema, penso, molt important, i la necessitat, doncs, del diàleg per construir la convivència i aplicar aquesta idea de perdó. Penso que aquí també veiem que, com dèiem abans, és un canvi de paradigma, no?, respecte a la societat actual, no?, que és una societat polaritzada, és una societat, de vegades també, de cerca d'afinitats, però més per odiar que no pas per perdonar. I el que volem és una mica fer com un canvi, no?, de perspectiva respecte al que entenem que és la perspectiva dominant en la nostra societat actual.
Després, pros i contres dels actuals mecanismes jurídics de protecció de la discapacitat humana, amb Xavier Puigdollers.
Exacte, aquí en Xavier Puigdollers, que és advocat, especialista doncs, en aquestes qüestions, ens explicarà doncs, la configuració jurídica, no?, de la protecció de la discapacitat. Sobretot aquí hi ha un element important, i és que ha desaparegut en el dret la idea de la incapacitació. És a dir, cap persona pot ser incapacitada, com passava abans, no? La incapacitació no deixava de ser dir que una persona era com inútil, per dir-ho així, que no podia gestionar la seva vida. Ara, des de fa uns anys, doncs, la reforma legal va cap a buscar complements, no?, que puguin ajudar a la persona que té una vulnerabilitat o una discapacitat i necessita doncs, algú que complementi la seva incapacitat, no? Però no bueno, acabar amb aquella capacitat de decisió de la persona. Això és important des de la lògica de la cura, perquè vol dir que estem intentant posar en valor la persona humana amb totes les seves complexitats, no?, i de vegades limitacions, i té també problemes pràctics de la gestió de la vida de les persones que tenen determinades limitacions físiques o psíquiques. I això s'ha de fer per la via judicial. Per tant, què pot fer, què no pot fer aquesta persona que assisteix al que té una discapacitat, no? I aquí hi ha una mica de debat, no? Perquè de vegades hi ha gent que el que necessita és ser més ajudat que no pas el que diu una sentència. I per tant, l'altra persona, la que ha de tenir cura, no sap molt bé fins a on pot arribar, per exemple. Hi ha en àmbits una mica de frontera, no?, determinats problemes que també volem analitzar aquí.
I tancaràs, en aquest cas, novament tu aquest seminari amb la cultura de la cura en el marc de l'actual estat social, reflexions després de la Covid. Interessant, això, sí, també.
Sí, aquí el que intento fer és una reflexió sobre, després de la Covid, d'alguna manera aquella idea de com hem sortit, no? Com hem sortit, si hem sortit doncs, més bons o menys, no? I, en tot cas, crec que aquí hi ha dues coses, dos elements de reflexió, no? La importància de l'atenció horitzontal, diríem, en la família, en les entitats socials, etc. I després una atenció que també és molt important, que la podríem dir vertical, el sector públic, no? Els ajuts públics, l'estat, d'alguna manera, l'Estat, la Generalitat, els ajuntaments, la perspectiva social, no?, que tenen per atendre amb eficàcia, perquè molt sovint aquestes ajudes arriben tard, malament, i bé, això també és un problema, no?, perquè es necessiten molts recursos econòmics per ajudar a la gent que pateix. I penso que és molt trist veure com massa sovint, bé, tot i que hi ha uns ajuts, aquests es gestionen amb molta dificultat per arribar a les persones que realment ho necessiten, no? I jo crec que aquí és, bueno, un tema de reflexió, és un tema de reflexió que jo crec que s'ha vist especialment, doncs, potenciat, per dir-ho així, després de la Covid, no? Ens ha servit d'alguna cosa, hem après, diguem-ne, a ajudar-nos més, hem après a tenir cura uns dels altres, l'Estat també, doncs, té cura del ciutadà d'alguna manera, o s'ho planteja, o no.
Jo crec que aquí, jo crec, Joan Lluís, que aquí la resposta és clara, no? Perquè quan vivíem durant la pandèmia i el confinament, no?, dèiem, sortirem millor, però després hem estat pessimistes, hem dit que no, no?
És que jo no sé, però, és clar, semblava com un element una mica propagandístic, no? Sortirem millors, bueno, és com allò per animar-se, no? Per animar-se val, però no sé si hem sortit millor. Hem sortit, pel que sembla, que ja és important, oi? Però no sé si hem après totes les lliçons, per exemple, d'acostar-nos ara que podem, no?, una mica més. No vull dir acostar-nos físicament, sinó en quant a la mirada atenta, no?, que diríem. També penso que potser ha quallat de vegades una certa indiferència respecte de l'altre, que potser em pot contaminar, ara no a lo millor d'una malaltia, però sí de, no sé, una manera de ser o de fer que no m'agrada i em distancio. Bueno, aquí hi ha molts elements, alguns potser són els de tota la vida, no?, que hem de mirar de millorar, i altres que potser després de la Covid veiem amb més claretat, no?, perquè hem tingut com una antítesi del que ara tenim, no? I com que fa poc, penso que podem fer una mica de comparativa, no? I hi ha coses bones i dolentes, jo crec que hi ha de tot, no? Però podríem haver sortit millors, potser també, no? Potser també.
Doncs des del Paraules de Vida recomanem aquest Cultura de la Cura i Vulnerabilitat Humana, aquest seminari que es farà durant els propers dijous d'aquest mes de febrer, uns cursos que s'imparteixen a la seu de Cristianisme i Justícia a Barcelona, que estan impartits per professorat de l'Institut Emmanuel Mounier a Catalunya. Avui ens ha acompanyat en Joan Lluís Pérez Francesc, el seu president. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i suposo que recomanar-ho, no?, a la gent que estigui interessada, que clicant, no?, a Google,
sí,
mirant.
Si es volen apuntar, doncs, a la web surt el curs i doncs, han de clicar i inscriure's, no? I també vull aprofitar, Emili, per agrair-te, com sempre, la predisposició per difondre aquestes activitats de l'Institut Manuel Mounier de Catalunya, i que en aquest curs han girat entorn, o estan girant entorn del concepte de la vulnerabilitat humana, no? I bé, penso que és un element que, des d'un punt de vista mínimament humà, doncs hauríem de reflexionar una mica tots plegats, no? Tant, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando.
Bon dia, Emili, bon diumenge a tothom.
Un dels discursos que pronuncia el Papa a l'inici d'any ens porta a fer un resum de la realitat social i política dels diferents països del món, oi?
El Papa Lleó XIV ha dirigit, efectivament, un discurs interessantíssim als membres del cos diplomàtic acreditats davant la Santa Seu per a la presentació de les felicitacions d'any nou, el passat 9 de gener. Entre altres cites, el pontífex ha dit:
el llenguatge ja no és el mitjà preferit pels éssers humans per conèixer-se i relacionar-se entre si.
A més, ha afegit:
Una societat veritablement lliure no imposa la uniformitat, sinó que protegeix la diversitat de consciències, prevenint les tendències autoritàries i promovent un diàleg ètic que enriqueixi el teixit social. L'objecció de consciència no és rebel·lió, sinó un acte de fidelitat a un mateix. Una societat només està sana i desenvolupada quan protegeix la sacralitat de la vida humana i s'esforça activament per promoure-la.
També en aquest discurs el Papa ha analitzat la situació d'Occident.
És dolorós veure com especialment a Occident l'espai per la verdadera llibertat d'expressió s'està reduint ràpidament. Al mateix temps s'està desenvolupant un nou llenguatge a l'estil orwellià, que en un intent per ser cada vegada més inclusiu acaba excloent aquells que no s'ajusten a les ideologies que l'alimenten.
Sens dubte és bo anar al web del Vaticà i llegir tranquil·lament aquest discurs al cos diplomàtic.
Molt està també donant de parlar una possible visita del Papa el proper mes de juny, del Papa Lleó, a Madrid, Barcelona i les Canàries. Fernando.
Al Vaticà, l'Església espanyola estan avançant en els preparatius d'un possible viatge del Papa Lleó XIV a Espanya durant aquest any 2026. El pla, encara en fase d'esborrany, contempla Madrid, Barcelona i les Illes Canàries com les tres principals etapes del recorregut, encara que la data definitiva i els detalls de l'itinerari continuen sense confirmar-se oficialment per la Santa Seu.
La iniciativa va ser impulsada en una reunió entre representants de la Conferència Episcopal Espanyola i la Secretaria d'Estat del Vaticà, en la qual van participar cardenals i bisbes de les tres seus proposades. L'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, ha explicat que es tracta d'un primer esborrany de viatge que ha de ser analitzat, això sí, i revisat pel propi pontífex abans de fixar el calendari definitiu.
Madrid exerciria com a punt d'inici de la visita, mentre que Barcelona tindria un paper destacat per coincidir en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la possible culminació de les obres de la Sagrada Família, un dels temples més emblemàtics de l'Església Catòlica.
Per la seva banda, la inclusió de les Illes Canàries respondria a un interès pastoral i social vinculat a la realitat migratòria que afecta l'arxipèlag, un assumpte que ha estat motiu de preocupació per al pontífex i el seu predecessor. Aquesta proposta reprèn també el desig de l'Església espanyola de visibilitzar la situació de les rutes migratòries cap a Europa.
Seria una manera preciosa d'homenatjar l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí.
Parlem també, Fernando, d'ecumenisme, ja que hem celebrat recentment la setmana d'oració de pregària per la unitat dels cristians.
Una setmana que va culminar el Papa Lleó XIV, qui va presidir les vespres del 25 de gener a la Basílica de Sant Pau d'Extramurs, clausurant la setmana d'oració per la unitat dels cristians. En la seva homilia, el pontífex va cridar a la unitat cristiana de cara al jubileu del 2033, enfatitzant que les divisions entre cristians enfosqueixen el testimoni de Crist davant el món. Va destacar el valor de la trobada ecumènica en el 1700 aniversari del Concili de Nicea i va proposar la col·laboració sinodal com a camí cap a la unitat per l'any 2033, aniversari de la Passió i Resurrecció de Crist. La cerimònia va comptar amb representants de diverses esglésies cristianes, incloent ortodoxes, armènia i anglicana.
I acabem, Fernando, amb un record especial cap a les víctimes de Damuth.
El Papa Lleó ha mostrat el seu condol i ha tingut una oració especial per les víctimes de la tragèdia ferroviària d'Adamús a la província de Còrdoba. Des d'aquí han unit també al dolor dels difunts, ferits i els seus familiars.
Doncs amb aquest gest de proximitat finalitzem per avui aquesta secció. Fernando, t'esperem, això sí, el mes que ve, el mes de març.
Fins al proper mes, si Déu vol, Emili.
A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
Abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Com ja era un costum en els anteriors papes, el Papa Lleó XIV també ha fet públic el seu missatge sobre la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Va ser el dissabte passat, de la setmana passada, el 24 de gener, dia en el que celebràvem la festa del nostre sant patró, dels periodistes i dels escriptors, Sant Francesc de Sales. Aquesta jornada serà la 60ª i se celebra, com cada any, el dia de l'Ascensió del Senyor, per tant, el diumenge 17 de maig. El missatge porta per títol Custodiar veus i rostres humans. El papa el titula així perquè ell creu que el rostre i la veu són sagrats, perquè estem fets a imatge i semblança de Déu. El perill actual, segons el papa Lleó, és que hem de conservar aquest segell de Déu que es manifesta precisament en la comunicació amb els altres i que pot quedar greument alterat per la tecnologia digital si no aconseguim mantenir-ne la custòdia i que corre el risc de modificar radicalment alguns dels pilars fonamentals de la civilització humana, que de vegades donem per descomptats, simulant veus i rostres humans, saviesa i coneixement, consciència i responsabilitat, empatia i amistat, els sistemes coneguts com a intel·ligència artificial no només interfereixen en els ecosistemes informatius, sinó que també envaeixen el nivell més profund de la comunicació, el de la relació entre les persones humanes. El repte, per tant, no és tecnològic, sinó antropològic. Custodiar els rostres i les veus significa, en última instància, tenir cura de nosaltres mateixos, acollir amb valentia, determinació, discerniment les oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial. No significa amagar-nos els punts crítics, l'opacitat o els riscos. El papa Lleó retrata molt bé la fascinació que ens ha generat la intel·ligència artificial, tot dient que se'ns ha presentat com una amiga omniscient, dispensadora de tota informació, arxiu de tota memòria, oracle de tot consell. Tot plegat pot desgastar encara més la nostra capacitat de pensar de manera analítica i creativa, de comprendre els significats. En el text també s'hi veuen aspectes positius, com el fet de proporcionar suport i assistència en la gestió de tasques comunicatives, el control de la producció de textos, música i vídeos. Però, com diu el papa, la qüestió que ens importa no és allò que la màquina aconsegueix o aconseguirà fer, sinó què podem o podrem fer nosaltres, creixent en humanitat i coneixement, amb un ús savi d'instruments tan poderosos al nostre servei. Des de sempre, l'ésser humà s'ha vist temptat d'apropiar-se del fruit del coneixement sense l'esforç que comporten el compromís, la recerca i la responsabilitat personal. Tanmateix, renunciar al procés creatiu i cedir a les màquines les nostres funcions mentals i la nostra imaginació significa enterrar els talents que hem rebut per créixer com a persones en relació amb Déu i amb els altres. Significa ocultar el nostre rostre i silenciar la nostra veu. Pel que fa a les propostes que el papa presenta en aquest missatge, hi ha una aliança de tres pilars: responsabilitat, cooperació i educació. En primer lloc, la responsabilitat, que es pot traduir en honestedat, transparència, valentia, capacitat de visió, deure de compartir coneixements, dret a estar informat. Però, en general, ningú no pot eludir la seva responsabilitat davant del futur que estem construint. No es poden fer estratègies empresarials que només estiguin guiades pel criteri del màxim benefici, sinó que també cal una visió de futur que tingui en compte el bé comú, de la mateixa manera que cadascú es preocupa pel benestar dels seus fills. Pel que fa a la cooperació, tots estem cridats a cooperar. Cap sector no pot afrontar tot sol el repte de guiar la innovació digital ni la manera de governar la intel·ligència artificial. És necessari, per tant, crear mecanismes de protecció. Totes les parts interessades, des de la indústria tecnològica fins als legisladors, des de les empreses creatives fins al món acadèmic, des dels artistes fins als periodistes i educadors, han de participar en la construcció i la implementació d'una ciutadania digital conscient i responsable. Pel que fa a l'educació, cal augmentar les nostres capacitats personals de reflexionar críticament, d'avaluar la credibilitat de les fonts i els possibles interessos que hi ha darrere de la selecció de les informacions que ens arriben, a comprendre els mecanismes psicològics que activen i a permetre les nostres famílies, comunitats i associacions d'elaborar criteris pràctics per a una cultura de la comunicació més sana i més responsable. Per tant, totalment d'acord amb el Papa Lleó. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El proper dilluns 2 de febrer celebrem la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincideix amb la festa de la presentació del Senyor. Aquest any el lema que ens acompanya és Vida consagrada, per a qui ets? Una pregunta que podem respondre clarament és per a Déu i per als altres. Molts germans i germanes han triat aquesta opció de vida per vocació i per amor. Amor a Déu. Una vida que, tot i que és una desconeguda per a moltes persones d'avui dia, desperta sempre un cert interès. La pel·lícula Los Domingos, estrenada recentment amb molt èxit d'assistència, retrata una jove de 17 anys que descobreix un amor especial en les seves visites a un convent de monges. S'adona que l'alegria que transmeten les monges sobrepassa el que ha pogut trobar al seu entorn. Percep que hi ha alguna cosa més que un grup de persones que s'estimen. Sent un amor desbordant que la porta a l'encontre personal amb Déu. Aquest retrat en la ficció és un bell exemple i aproximació al que passa als que consagren la seva vida al Senyor. Ells fan seva la famosa frase de Samuel: "Parla, Senyor, que el teu servent escolta." Avui, alguns analistes parlen d'un cert gir espiritual. Darrerament, el retorn d'allò sagrat a la vida pública ha estat sorprenent. Vivim en un món accelerat i excessivament estimulat que provoca que sovint ens quedem en allò més superficial. La tecnologia absorbeix la nostra atenció i fins i tot podem arribar a refugiar-nos en ella. Malgrat això, aflora la dimensió espiritual de l'ésser humà. Experimentem la necessitat de donar un sentit a la nostra vida. Déu encén aquest desig en els nostres cors. Ell vol que el busquem i que descobrim que és un acompanyat proper, sempre accessible i sempre al nostre costat. Quan descobrim Déu, ho tenim tot. Ell dona sentit a la nostra vida. Aquest any celebrem el 800 aniversari del traspàs de Sant Francesc d'Assís. Aquest sant va créixer en un entorn de comoditats i aspiracions mundanes, però un dia va quedar tocat per Déu i va transformar la seva vida radicalment. Va deixar-ho tot. Quina va ser la raó per consagrar-se totalment a Déu i renunciar al luxe i al prestigi? La resposta és clara. L'amor de Déu que ens desborda i que va més enllà de les nostres aspiracions. L'amor del Senyor és l'únic que pot satisfer la nostra set de felicitat. El nostre cor no descansa fins que troba repòs en Déu. Ja ho deia Sant Agustí. No és el mateix creure en Déu que posar Déu al centre de la nostra vida. Milions de persones al llarg de la història han decidit deixar-ho tot per Déu i consagrar-se a ell. Així ens ho recorda Jesús. Amb el regne del cel passa com un tresor amagat en un camp. L'home que el troba el torna a amagar i, ple de joia, se'n va a vendre tot el que té i compra aquell camp. La vida consagrada és una vida compromesa que no oblida els sofriments del món, sinó que els abraça. És una flama generosa i acollidora que fa créixer la caritat. Els nostres germans consagrats intenten predicar l'amor de Déu a través d'una vida coherent. Ho fan amb pau, joia i entusiasme, amb una paraula de consol. Benvolguts germans i germanes, que Sant Francesc d'Assís intercedeixi per tots aquells que han consagrat la seva vida a Déu. La collita és abundant, diu Jesús, però els segadors són pocs. Preguem per les noves vocacions, que la crida de Déu arribi a molts cors i que la resposta sigui sempre alegre i generosa. Així ho expressava Sant Francesc d'Assís quan deia «Deus et omnia», que vol dir «el meu Déu i el meu tot».
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.